Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Us parlo refredat, però encantat de fer-ho. I amb la tranquil·litat que el virus no s'encomana a través de les ondes ni de la ràdio, però sí que deixa una petjada interessant, no? Bé, dit això, i donada les benvingudes, us diré que la xifra de delictes d'odi ha pujat a Catalunya. Començarem parlant d'això, però d'un delicte d'odi en concret, eh? Però primer em posaré unes xifres a sobre. Els delictes motivats per l'odi i la discriminació denunciats a Catalunya ha pujat un 18,7% i passen dels 641 que es van registrar fa dos... Parlo de xifres del 2023, les del 2024 encara no les tenim. Dels 641 registrats el 2022 als 761 el 2023. Això és el balanç que es despèn de Mossos d'Esquadra. D'aquests 700 llargs investigats, el 37% són LGTBI-fòbia, el 35% motivacions racistes, el 13% orientació política i el 4,7% islamofòbia. D'aquests, el 76% dels casos investigats s'han resolt amb la detenció o identificació dels autors dels fets. I 730 persones van quedar detingudes o denunciades en aquest àmbit. Per demarcacions parlaríem, ja, evidentment, ja per pes poblacional a Catalunya, Barcelona s'emportaria el què? Amb 562 casos i un increment del 17%. Estaria Girona, després, amb una pujada del 28%, Tarragona un 9% i Lleida un 41%. Bé, hi ha un cas particular d'odi, i que a més ara es farà un congrés sobre tot això, una ponència i un congrés per debatre en una taula de rodona sobre aquest cas de delicte d'odi en concret, que és la aporofòbia. Què és la aporofòbia? I és, intentaré explicar-ho perquè em costa que m'entri al cap, eh? Em costa molt que m'entri al cap. És odi als pobres. És tal com sona, vull dir, l'explicació és així de clara, planera i dura. Aporofòbia és el nom tècnic, el nom xulo, el nom culte d'odiar els pobres. Llavors, hi ha persones que odien els pobres i els discriminen. La pregunta és, com es pot odiar un pobre? I a més, la pregunta fins i tot és, com en un país com el que estem, on no nedem l'abundància, es pot odiar els pobres? Com es pot arribar a aquest punt? Llavors suposo que aquí entraríem en límits de pobresa, no? Que és curiós, és, de debò que és dur parlar d'això. Quan parlem de límits de pobresa estem parlant de... No sé si s'odien ja persones que no arriben a final de mes o persones que són desnonades o persones que no poden pagar-se la llum ni el gas. No sé si això entraríem aquí dins d'aquesta aporofòbia. No, ui, un pobre, por favor, que se aleje ese pobre de mi. Encara hi ha un cas pitjor, i aquí sí que entrem en un punt duríssim, i són les agressions, clarament, a persones sense llar. Fins i tot les han cremat al carrer. Fins i tot les han arribat a cremar. Hi ha hagut casos d'aquests que són delictes... Bé... No, és difícil trobar... I sí, hi ha molts adjectius que segurament vosaltres tindreu al cap, però jo no diré per ràdio, però és una qüestió salvatge, aporofòbia. I això des de quan està aquí amb nosaltres? Des de quan hi ha un delicte perquè s'ha detectat que hi ha un odi als pobres? Concretament a pobres ja no només he posat a sobre de la taula un cas extrem, com cremar un pobre, no? Com cremar una persona sense llar, però ja parlem d'humiliació, parlem d'actitud verbal, parlem de comportaments. A quin nivell hem arribat? Quin nivell hem arribat per arribar a això? Tots els odis són execrables, tots són odiosos, tots. Pots discutir-te la política, fins i tot dir coses que no penses, però bé, però arribar a punts d'aquests em semblen, que tots ho són, però aquests en concret em semblen encara tenen un punt més de crueltat i salvatgisme. Bé, doncs es farà una taula rodona per parlar de porofòbia, que s'organitza i, entre d'altres, estarà el senyor Tomàs Fernández, que és el director de l'Oficina Nacional de la Lluita contra els Delictes d'Odi, i amb ell parlem sobre porofòbia i sobre aquest delicte que creix. Tomàs, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Es curioso que la porofobia ahora esté en auge. Yo hace unos años esto ni se oía ni se esperaba y ahora parece que aumenta. ¿Cómo es de grave este aumento de la porofobia?
Bueno, pues la verdad es que bueno, hace unos años, porque el término aporofobia fue realizado, vamos, por Adela Cortina, fue la palabra incluso del año, en el año 2019, y es el odio al pobre, ¿no? Entonces, desde ese momento se empezó a hablar más ya del odio, ¿no?, al pobre, aporofobia, y poco a poco se fue conociendo la problemática que existe en el ámbito de los delitos de odio, de intolerancia hacia las personas pobres, y poco a poco pues va habiendo más denuncias, no solo denuncias en el ámbito policial, que todavía tenemos mucha infradenuncia en este ámbito, ¿sí?, sino también de la propia sociedad, y la propia sociedad pues va calando este término, va calando estos prejuicios que existen hacia las personas pobres.
Desde la Oficina Nacional de la Lucha contra los Delitos de Odio, ¿cómo se lucha contra esto? ¿Qué medios se ponen o cómo se hace esto?
Sí, lo primero de todo, como tal Oficina Nacional de Lucha contra el Delito de Odio, contra delitos de odio hacia personas, determinados colectivos que vienen enmarcados en el ámbito penal, pero también incluso en el ámbito social, que eso es como intentamos desde la Oficina Nacional, trabajamos directamente con las propias asociaciones y organizaciones del tercer sector, de la sociedad civil, pero no solo la propia Oficina Nacional, sino a través de nuestros compañeros de los cuerpos policiales, que tienen sus propios interlocutores sociales provinciales con estas asociaciones para poder conocer lo mejor posible el fenómeno.
En este caso, Tomás, ¿cuándo podemos decir que hay un delito de odio contra un pobre? O sea, ¿cuándo hay un delito de aporofobia?
Sí.
Porque me cuesta, es que no te sabes, me cuesta mucho encajarlo, ¿eh?
Sí, pues además es una de las cuestiones que trataré en la mesa, que trato en la mesa del Congreso, Segundo Congreso Internacional de Aporofobia. Nosotros marcamos dentro de nuestro protocolo de actuación, que es visible en nuestra página web de la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio, unos indicadores que es lo que sirven es para objetivar lo que es subjetivo, lo que está en la mente del autor, y es a través de las actitudes y los hechos que realiza. Por ejemplo, si un indicador claro es la pertenencia a la víctima a un grupo minoritario, como es una persona pobre, ¿no?, en que esté en situación de sin hogarismo. Otras cuestiones, muchas veces, las expresiones que están realizando, infravalorando, yendo en contra de la dignidad de esa persona, humillándola, ¿no? En ese caso concreto es un claro ejemplo también que puede dar lugar a esa porofobia, pues con palabras muy malsonantes, ¿no?, que puedan dedicarle y para humillarle, ¿no?, al final la dignidad, como digo, de la persona. Y muchas veces también, por desgracia, la propia gratuidad de la violencia, o sea, el empezar, aparte de insultos, a pegarles y como no, incluso desgraciadamente subidas a las redes sociales, TikTok u otras redes sociales, para que lo puedan observar, por lo tanto una mayor humillación, por lo tanto ahí tenemos claramente un claro delito de odio por aporofobia.
Pero supongo que la educación tiene mucho que decir en todo esto, ¿no? En por lo menos disminuir este tipo de comportamientos.
Sí, sí, desde la propia Oficina Nacional de Lucha contra el Delito de Odio lo tenemos muy claro, y yo creo que desde, en general, desde todas las instituciones. Participamos, por ejemplo, la Oficina Nacional en un acuerdo interinstitucional en que estamos varios ministerios, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, entre ellos también el Ministerio de Educación, para trabajar sobre la educación, y desde la propia oficina también trabajamos en un plan director en los centros escolares, donde cuando van a dar charlas sobre redes sociales se incluye ya cuestiones que tengan que ver con prejuicios hacia determinados colectivos y entre ellos hacia personas sin hogar, ¿no? Entonces creemos que es muy importante, pero no solo también este ámbito, sino con las propias universidades en distintos congresos que se realizan. Es muy importante también el enfoque para que haya una educación desde las primeras etapas, sobre todo de nuestras vidas.
Tomás, ya que te tengo aquí, alguna pregunta ya más genérica conforme a los delitos de odio. ¿Está aumentando los delitos o las denuncias sobre delitos de odio en España?
Sí, como marca nuestro propio informe que publicamos en nuestra página web, los delitos de odio han ido aumentando, tiene una tendencia al alza, llegando a 2.268 entre delitos e incidentes, denuncias, 2.268 en total, ¿no? Aunque después, por ejemplo, en el ámbito de la porofobia tenemos, estamos hablando de cifras absolutas, también va a ir aumentando hasta 18 denuncias en este año último, 2023. Pero ya digo que la infradenuncia, y demostrada por una encuesta que realizamos en el año 2021, es de que solo denuncian entre 1 y 2 de cada 10, y en consonancia con las encuestas que ya realiza la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la cual también marca que solo entre 1 y 2 de cada 10 son los que denuncian. Pues estamos trabajando, lógicamente, para que se vayan conociendo, por lo que acaba usted mismo de comentar, ¿no? Que muchas veces, ¿cómo identificamos que es un delito de odio, en este caso de aporofobia o de otro delito de odio? Sí. Pues la propia sociedad tiene que también identificarlo para poder denunciarlo.
Pues señor Tomás Fernández, director de la Oficina Nacional de la Lucha contra los Delitos de Odio, oye, muchísimas gracias por esta charla y que vaya muy bien todas estas conferencias, muy amable.
Sí, muchas gracias a vosotros.
Gracias por la intervención. A més a més, precisament, la que va acunyar aquest terme, la de la Cortina, que va ser cap al 1995, aporofòbia, va deixar clar, diu, mireu, no tenim rebuig als deportistes esportistes de fama. No hi ha un rebuig. No hi ha rebuig a uns cantants de fama. No hi ha un rebuig a uns turistes de... Bueno, això ja ho podríem discutir en funció de què i com, eh? Només els rebutgem si són pobres. Això seria una possible aporofòbia. I darrere del bullying, moltes vegades, a vegades, hi ha una terminologia que també pot estar relacionada amb l'escassetat de mitjans, el no tenir mitjans. Mitjans, bàsicament, eh? Bé, dit això, és qüestió de posar consciència davant del tema i xerrar per ser conscients en una societat com aquesta, que possiblement, no sé si hi haurà més o menys, jo vull creure que menys per qüestions d'educació i de sensibilització, però sí que es denuncien més, i d'aquí totes aquestes xifres que són per posar-se les mans al cap. Bé, dissabte passat, aquest passat dissabte, dia 19, va ser el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama. El càncer de mama és el que més incidència té en les dones. Encara que, i això no és una bona notícia, el càncer de pulmó està igualat al càncer de mama a les dones. De seguida en parlem de tot això i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però no sé si teniu ja les finestres modernes de Bricoventana. Bricoventana Punès. Doncs ara que sembla que refresca una mica i sembla que la tardor decideix quedar-se amb nosaltres, sabem que tenir la casa ben aïllada per mantenir l'aire, la calefacció, doncs és essencial. Doncs, escolta'm, si vols renovar les finestres, pensa en Bricoventana Punès. Les finestres modernes de Bricoventana Punès, Brico-Ventana Punès, mantindran la teva llar càlida i acollidora, així que dona-li a la teva llar el confort que es mereix amb Bricoventana Punès.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'Hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Un pequeñito pueblo de España, 100 habitantes que lucha contra la despoblación. Escuchemos el llanto de un niño. Irán es un país con un ejército importante, un ejército numeroso, nutrido, de los autónomos, que son un grueso muy importante en nuestro país.
Y además son los grandes olvidados.
28 años siendo alcalde, ¿sí? Y 28 años sin currar también. O sea, sin currar, perdón, sin cobrar.
Ah, bueno.
Mucho, sin cobrar.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla.
Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Dissabte, dia 19, ha sigut el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que és el tumor més freqüent entre les dones a tot el món, ja seguit de molt a prop del de pulmó. A Espanya, segons l'Observatori del Càncer de l'Associació contra el Càncer, 35.312 dones van ser diagnosticades de càncer de mama l'any 2023. Actualment, la supervivència mitjana a 5 anys és el 85,5% i és un dels tumors amb més supervivència. I gràcies a què? Gràcies a la recerca, a la detecció precoç, sempre és clau la detecció precoç en aquestes coses, i la prevenció. Bé, tot això gràcies al moviment de les dones que des dels anys 80 van fer del llaç rosa un símbol que va mobilitzar tota la societat per impulsar la investigació, la prevenció i la detecció precoç. I què s'ha aconseguit amb això? Doncs que gairebé 9 de cada 10 dones sobrevisquin al càncer de mama. Mar Puerto, benvinguda, com estàs?
Molt bon dia.
Què ens expliques d'això?
Doncs l'Associació contra el Càncer ha volgut reivindicar això aquests dies, novament, no?, amb el valor del rosa, amb una campanya per posar de manifest que encara queda molt per fer i que darrere d'aquest color hi ha investigació, suport i també acompanyament. Per això, l'Observatori del Càncer ha realitzat un estudi per donar a conèixer la realitat de moltes dones un cop sobreviuen a aquest càncer. Mm. En l'estudi s'han quantificat les necessitats econòmiques i laborals, també les psicològiques i les físiques, i entre les dades principals extretes es troben que 2 de cada 3 dones encastades afirmen sentir por a la recaiguda, però 3 de cada 4 tenen por també de que alguna part, algun familiar, pugui tenir càncer. Aproximadament, a més, un terç ha tingut problemes econòmics a causa del càncer, un 24% ha hagut de deixar la seva feina com a conseqüència de la malaltia, i de les que estan en actiu, el 68% considera que la malaltia ha suposat un atur en la seva projecció professional. A més, fins al 50% afirma patir deteriorament cognitiu, fatiga i dolor, habitualment cosa que els impedeix reprendre la seva vida amb normalitat. Per tot això, més d'un terç de les supervivents de càncer tenen una mala qualitat de vida i, segons dades de l'associació, de les 18.340 dones amb càncer de mama des del 2023, el 64% necessitaven atenció psicològica, el 42% necessitaven atenció social i el 19% necessitaven atenció sanitària. Així que posen el focus molt més enllà, no només en la malaltia, sinó també en les conseqüències i els efectes secundaris que té aquesta.
La ciència avança i la ciència sempre ens dona una esperança que cada cop aquestes malalties estan més arraconades. Clar, nosaltres ho veiem des d'un punt de vista de la nostra vida, que en funció de les investigacions se'ns fa molt lent. Tot i que i aquí ho hem fet moltes vegades, els avenços sobre diferents tipus de càncers van cada cop més, hi ha més anuncis. I el càncer de mama és un d'ell. Parlem de tot això, d'aquests avenços, i parlem de com anem ara mateix, i tenim el telèfon a la doctora Sònia Pernes, que és oncòloga experta en càncer de mama de l'ICO. Doctora, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Estem parlant, no sé si estic en lo cert, del tumor més freqüent entre dones a Espanya, no?
Totalment, sí, és el més freqüent. Ens afectarà a una de cada 8 dones i això és un problema de salut pública molt important, no? Sí.
En aquest cas, com s'està avançant en el tractament del càncer de mama?
Mira, malauradament, tot i que no segueix sent la principal causa de mort per càncer entre les dones, tot i que el càncer de pulmó ja està avançant al càncer de mama, no, s'està avançant gràcies a que són tractaments més dirigits, no? Es vol conèixer millor quina és la biologia de cada tumor. Ho has dit molt bé, el càncer de mama és un conjunt de malalties, no? Depèn de quan extens és un tumor i de la biologia de cada tumor. Llavors, el que s'intenta és trobar quina és la via que utilitza cada tumor per créixer, per proliferar i fer tractaments més dirigits, no? Teòricament més eficaços i amb menys efectes secundaris, no? Que això també és important.
Però això s'està aconseguint ara mateix, no? Durant aquests darrers anys o no?
Sí, s'ha avançat moltíssim, sobretot amb determinats tipus de tumor. Com deia, malauradament, encara hi ha molt per fer, perquè és la principal causa de mort. I quan la malaltia ja està extesa, fora, no, de lo que és la mama, és incurable en la majoria de casos, no? I el que volem és que no passi això, no? Cronificar-ho al màxim i que menys persones recaiguin d'aquesta malaltia.
Llavors, entenc que una de les qüestions clares és com pràcticament a tots, és la detecció precoç. Aquesta seria una de les claus.
És una de les claus, sí, però, i amb això s'ha avançat molt, no? O sigui, quan més petit es detecti un tumor, més probabilitats de curació. Tot i així, malauradament, hi ha tumors molt agressius que quan donen la cara ja és en una fase avançada, no? I llavors, a vegades, tot i ser un tumor petit, biològicament és un tumor agressiu. Per això, a vegades, després d'una cirurgia, fem tota una sèrie de tractaments per tractar aquestes possibles cèl·lules que estiguin ja circulant pel torrent sanguini, pel torrent linfàtic, no? Tot això.
És a dir, que és que no s'estenguin en aquest cas. Quines possibilitats hi ha de que un càncer de mama es pugui estendre per la resta del cos?
Normalment, en termes generals, tot i que depèn, no, de l'estadiatge en què es diagnostiqui, hi ha un 20-30% de casos de recaigudes. Per Carai. Tant, encara són moltes.
Percentatge elevadíssim, eh? Sí.
Sí. Per això s'està, per exemple, allargant, no? En els casos dels tumors depenent de les hormones femenines, s'ha vist que en tumors de risc, que hi ha afectació dels ganglis o tumors molt grans, el que fem és extendre més enllà dels 5 anys el tractament hormonal. Ara també s'han incorporat, també en aquest mateix tipus de tumor, un nou fàrmac que el que és actua de forma conjunta amb el tractament hormonal, que se'n diu inhibidors de ciclines, per disminuir precisament aquesta possibilitat de recaiguda, no? Doncs per això, en alguns casos estem tractant més, en altres no tractem a tothom amb quimio, perquè sí, no? Intentem adequar millor el tractament que necessita cada persona, no? Per això la recerca és tan important.
I tant. Clar, una de les qüestions, i ho acabes d'esmentar, és la immunoteràpia, que sembla que és una de les qüestions que més esperances està donant en els tractaments de diferents tipus de càncer. Parlaves de l'aplicació, o de l'aplicació al càncer de mama també.
Sí.
S'aplica bé, és a dir, s'està tenint avanços amb la immunoteràpia, que sembla una d'aquestes claus fantàstiques per ajudar a convèncer, avança, millor dit, el càncer?
Sí. És clau, però no però no amb tots els tumors. Val? Llavors sí que, per exemple, no, amb tumors, com deia, triple negatius, és a dir, que no depenen de les hormones femenines, i hi ha una característica que també és negativa, que se'n diu HER2, que també tenim tractaments dirigits. Quan són aquests triple negatius, el que es fa és, juntament amb la quimio, val? Fa que aquesta immunoteràpia, no?, allibera, diguéssim, els frens que el nostre sistema té, no? Perquè si no el nostre propi sistema immune atacaria les nostres pròpies cèl·lules, no? I doncs a vegades els tumors tenen aquesta via, no? Que perquè el nostre sistema immune no els detecti, es camuflen, no? Llavors el que fa la immunoteràpia és trencar aquest fre, no? que la cèl·lula tumoral s'exposi al sistema immune, i juntament amb la quimio són molt eficaços, no?, per disminuir, doncs, el tamany del tumor i que hi hagin també menys recaigudes. Evidentment, no a tots els pacients funciona, i també la immunoteràpia té efectes secundaris que és important conèixer-los, no? La majoria poc greus, però n'hi ha algun de greu. Per això sempre cal valorar risc i benefici, no?, en tots els tumors. Sí.
La darrera pregunta que et faig és de xifres fredes i dures. D'entrada, quina és la forquilla d'edats on es detecta més càncer de mama? I després, quin percentatge de supervivència hi ha avui en dia?
La franja que més es detecta són dels 50 als 70. Per això la mamografia de cribatge es fa en aquesta població. Això no vol dir que dones de més de 70 anys puguin desenvolupar un càncer de mama. I ho fan. De fet, l'edat és el factor de risc més important, no? Més grans, més envelliment celular i, per tant, més probabilitat de desenvolupar un tumor. I també ara s'està veient que dones més joves dels 50, vale? La franja dels 45 als 50 anys, també està augmentant moltíssim. Per això ara ja s'està parlant d'ampliar, no, l'edat del cribatge. I la segona pregunta que m'havies fet, perdona... Que
era sobre la taxa de supervivència.
Ah, sí. Dependrà molt, així, en termes globals,
sí,
no, està sobre un 90%. Per què? Perquè és que depèn molt de l'estadiatge, no, que es diagnostica, el que hem dit, no, més avançat aquesta supervivència, no, anirà caient, i estadios més precoços, no, el que en diem un estadi 1, que normalment es detecta per una mamografia, està entorn de més del 95%. No? O sigui que dependrà molt del tipus de tumor i en quin estadiatge, no, quan avançat es diagnostica.
Doncs, doctora Sònia Pernas, oncòloga mèdica especialista en càncer de mama de l'ICO, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per totes aquestes explicacions. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sempre un plaer. Doncs ja som una miqueta més savis en qüestió d'aquestes avenços que hi ha, en qüestió de... Ja veieu que la prevenció és una qüestió cabdal davant del tema, no? De seguida intentaré ser una mica més savis amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, el listo que todo lo sabe. Sabeu per què una borratxera se li diu cogorza? De seguida ho sabrem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día D se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. Con 90 años ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Vuelve Encuentro Madrid. Un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @EncuentroMadrid. Te esperamos.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho
una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
És el moment de ser una miqueta més llestos, una miqueta més savis, amb totes les curiositats, petites perletes de saviesa, per ser una miqueta més savis que ens porta l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres sobre curiositats, ja està listo que todo lo sabe, entre d'altres, eh? I más que está preparando, Alfred López, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenos días, muy bien, querido amigo Cruz.
Porque para el abril tendremos libro, ¿o antes?
Espero que sí, espero que para abril lo tengamos seguro. Navidad ya sería arriesgar mucho a dar...
Ya, te la juegas ya para...
No creo que para Navidad pueda tener, me encantaría, pero el ritmo de trabajo que llevo, pues no creo que me dé para poderlo tener.
Es que, nene, lo tuyo... Sé que te gusta lo que haces, pero, sí. En fin... Bueno, dicen que sarna con gusto no pica, ¿no?
Sí, claro, claro.
Aunque mortifique, pero no pica.
Sí, no. Algo pica, hay que rascarse, ¿no?
Y... Ya sabeu que si us agraden les curiositats, podeu trobar totes les llibres d'Alfred López. En Amazon se poden encontrar,
sí,
¿no?
Pueden encontrar,
por eso de autoedición, Amazon...
Sobre todo en Amazon están ahí. Y un poquito ahora que dicen que sarna con gusto no pica
sí.
Y tal... una vez leí un... No sé cuál era la frase en sí, pero que venía a decir que la curiosidad es como rascarse cuando no pica, ¿no? Ah. Es cuando no pica y tú empiezas a rascar y te da ese gustillo y entonces empiezas a descubrir ahí
cosas,
¿no? Pues la curiosidad es eso, es ir descubriendo cosas y a lo mejor hay muchas personas que dicen, la curiosidad es... Pues no, las curiosidades es lo que nos lleva a la evolución, es lo que lleva a que...
De hecho, lo llamamos curiosidades porque llama la atención, pero realmente es un poco tener un fondo de conocimiento, de cultura, porque es el origen de las palabras, sí. De dónde vienen expresiones que habitualmente utilizamos y realmente no sabemos el por qué las utilizamos ni de dónde vienen. O sea, es un poco saber el por qué hablamos como hablamos y hacemos las cosas que hacemos. O sea,
todo tiene su origen.
Claro, que curiosidades, porque ese trasfondo no deja de ser curioso porque hay algunas que te dejan un poco cómo es posible.
Sí.
Vamos a por las de hoy, por ejemplo, y este sería uno de los ejemplos. ¿Cuál es el origen del término empatía,
que es un término muy usado últimamente, ¿no? Y que todo el mundo sabemos que la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y compartir sus emociones, ya sean de alegría, de tristeza o sufrimiento, ¿no? Yo soy empático contigo con tus sentimientos, ¿no?
Y es lo que buscan muchas empresas hoy en día, personal empático.
Sí. Ahí está, que el personal tenga empatía. Pues, aunque este término apareció en el diccionario de la RAE en 1984...
Yo, de verdad, esto no voy a hacer el comentario de siempre porque es que me sorprende lo de la RAE.
Pues, su origen se remonta mucho atrás, ¿eh? Proviene del griego empateia, que originalmente significaba dolor intenso o sufrimiento interno, y fue utilizado por el médico griego Galeno en el siglo II antes de Cristo, ya que el concepto moderno de empatía, sin embargo, empezó a tomar forma, ¿no? En 1848, con el filósofo alemán Rudolf Hermann Lotze, quien introdujo el término Einfühlung, que viene a ser el equivalente al griego empatheia, para describir la capacidad de identificarse con los sentimientos ajenos.
Qué curioso este salto, ¿no? Porque si empatía en principio era un dolor interno, ¿cómo salta un poco a este cogerse de la mano?
Sí,
es curioso, ¿eh?
Pues bien, el término se popularizó en inglés como empathy en 1909 gracias al psicólogo Edward Bett. Titchener. Y desde entonces se ha universalizado para describir esa importante cualidad humana, ¿no? Que es la de ponerse en el lugar de otro.
Es curioso que el origen sea dolor intenso sufrimiento interno en su origen clásico de Grecia.
Es ponerte tú en ese sufrimiento
lugar,
de
esa persona.
Del otro.
Uh-huh. Bueno, y ara un tema que segurament molts de nosaltres en alguna vegada... Anava a dir gaudit, jo diria a vegades gaudit i patit en aquest cas. Una cogorza, has pillado una cogorza. Qué palabra más chula, cogorza, suena bien, rotunda. Bien. Pero ¿cuál es el origen del término Cogorza.
Espero que sea de esas curiosidades que te hacen explotar el cerebro.
Seguramente, ¿eh? Seguramente. Pues
mira, el término cogorza ya lo sabes que es uno de los muchos sinónimos de borrachera, ¿no?
Sí, señor.
Y aunque hoy en día se considera un término coloquial, no hace mucho era catalogado como un vulgarismo en el diccionario de la RAE. En el diccionario de la RAE, cuando ponía cogorza, ponía vulgarismo y luego borrachera. Pues su origen etimológico se remonta al verbo coorzar, con H, coorzar, que hacía referencia a la celebración de un banquete fúnebre. Sí, sí, el banquete fúnebre.
¿Cómo? ¿El banquete fúnebre?
Banquete fúnebre. Seguro que lo has visto en todas las películas estas, sobre todo de estas de Antena 3 del mediodía del fin de semana, en la que hay un fallecido y la gente se junta en casa de alguien y llevan todos sus tapas.
Hay un pica-pica, sí, sí, sí.
Esa costumbre de comer algo cuando se está celebrando un funeral, esto ya se celebraba en España y en toda la cuenca mediterránea se hacían las coorzas o coguerzos, también se llamaban coguerzos, que eran los banquetes que se celebraban,
cuando
los banquetes, alguien moría, se reunía y la gente llevaba algo de comida para los asistentes a ese funeral. ¿Cómo? Se llamaba coorza, que también se llamaba coguerzo, era más famoso como coguerzo.
Ajá.
Tú ibas a un coguerzo, comías y bebías por la pena que sentías de aquel fallecido. Muchas de esas personas,
vaya,
en el coguerzo,
sí,
acababan bebiendo más de la cuenta, más que nada por la pena. Y de la coguerza, del coguerzo, cogían una
cogorza. Vale.
Y la cogorza es la consecuencia del coguerzo o coorza.
Es fantástico el origen.
Sí, 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 sí.
Es alucinante. ¿Cómo has indicado
Tirando del...
Es brutal.
Del hilo, tirando del hilo.
¡Jo! Fantástico.
Así que coguerza viene de eso, de los coguerzos, de los banquetes fúnebres que... Hasta no hace tanto, en muchas poblaciones, sobre todo en el mundo rural, todavía se sigue,
sí,
o
sí,
se ha seguido celebrando. Aquí no se ve tanto, lo vemos más en las películas americanas, pero aquí España no se ha celebrado.
Algo se hace de tanto en tanto, bueno, alguna cosa se ha visto, pero uh-huh, pero ya va menos. Y esto sería una un coguerzo.
Un coguerzo o coguerzo.
Este sería la coguerza cuando bebes demasiado.
Sí, sí, por eso.
Me quito el sombrero ante ti, le rindo pleitesía. Vamos a por la última de hoy, que es, ¿de dónde surge llamar doctor a los médicos si muchos facultativos pues no lo son? No son,
claro,
no son doctores, son médicos, pero no doctores.
Claro, es que...
Doctores son los que tienen un doctorado.
Un doctorado, y muchos médicos
no lo tienen.
Se licencian de la facultad,
sí, señor,
pero no sacan el doctorado. Pero sin embargo, vamos a la consulta del médico y le llamamos doctor. Y ellos no dicen nada, no me llame doctor, que no lo soy.
Soy médico, no doctor.
Les gusta, evidentemente.
Claro,
hombre, les gusta porque es un tratamiento que le dan más que como que le honran, ¿no? Y esto viene porque antiguamente el llamar doctor viene ya antiguamente en la época medieval, ¿no?
Sí.
Hay muchas disciplinas para ser doctor, la de física, de derecho, de filosofía, de
todo prácticamente.
Medicina,
sí,
¿no?
Sí.
Y proviene del latín medieval doctor, escrito igual, ¿no? Que significaba enseñante y se derivaba de docere, enseñar. Entonces, doctor era aquel que después de sus estudios se hacía una titulación especial y luego se encargaba
de enseñar.
Ya no de ejercer, sino también de enseñar, ¿no? Eran los doctores que eran como era como un grado, como los catedráticos, pues era un grado que había en las universidades,
como
en las facultades.
Como sacarse un título de profesor,
sí,
pero una extenso, categoría superior.
Sí, una categoría, entiendo, superior, y entonces eran esos. Pero por otro lado, entonces se les llamaban doctores a todas esas personas que eran enseñantes y que tenían cierta categoría. Por otra parte, nos encontramos con el término docto. Docto, sin R,
sí,
final.
Sin R, docto.
Docto significa el que tiene enseñanzas, o sea, el que ha estudiado, el que sabe, ¿no? Y se le empezaba a decir que tanto los arquitectos como los médicos eran personas doctas, ¿no? Es un docto en
esa
campo.
Materia, exacto.
Se cruzó por el camino lo de doctor.
¿Y docto?
Y docto. Y se les empezó a llamar doctores a los médicos o a otras personas de otras
especialidades.
Pero por ese motivo. aunque no tuviesen la titulación de doctor. Pero era una manera de decir, tú eres alguien que sabes, voy a ver al doctor. Yo voy a ver al doctor, a que me visite el doctor. O sea, el que sabe sobre enfermedades.
Es doctor en mecánica, por ejemplo. Es doctor, alguien que sabe de una materia en concreto.
Yo soy doctor en curiosidades.
Doctor en curiosidades, por ejemplo. Fantástico. Este también es muy bueno, ¿eh? Este cruce es
ahí,
muy bueno.
De ahí que le llamemos doctor, aunque no lo sean.
Es muy bueno. Alfred López, divulgador científico, autor de la Sabe Libros, de Ya está el listo que todo lo sabe, sobre curiosidades y cosas tan buenas como esta. Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
I ara arribem a la una. Després ja parlarem de la sequera, perquè la sequera persiste en el Priorat i en parlarem. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara mateix.